Bon dia, són les 8.
La caravana, amb Joan Trias.
I seguim amb el serial educatiu després que sortís a la llum el darrer informe PISA que deixa l'educació catalana tocada, ben tocada. La primera reacció va ser la d'intentar explicar una mena de sobrerepresentació dels alumnes migrants i, obvi, es va haver de fer marxa enrere. La consellera Ana Simó va començar a abordar la situació, però anunciant mesures i reformes necessàries en l'àmbit educatiu, i el president aragonès, de fet, anunciava també la voluntat d'un pacte de país amb el més ampli consens polític. Ara la consellera, però, ha enviat també una missiva a les famílies amb qui també s'ha de comptar si es vol arribar a la solució d'aquests mals resultats. En l'escrit, Simó posa de relleu que s'està impulsant les reformes necessàries per revertir aquesta situació, però, això sí, fa una crida a les mateixes famílies perquè acompanyin els fills i les filles, diu, en l'estudi o la lectura i la gestió responsable del consum de pantalles de dispositius electrònics. No seré jo el que tingui la solució a res, però acostumo a fer-me preguntes i una de necessària hauria de ser si el ritme actual de vida, sobretot el laboral, permet passar el temps suficient amb els nostres fills i filles i dedicar-los l'atenció necessària perquè jo diria que fa anys i panys que es demana allò que se'n diu conciliació familiar, però d'això no n'estem parlant i no podem traslladar res a les famílies si no fem polítiques que propiciïn estar en família, no troben? Són les 8 i un minut, i qui pujarà la caravana un dia com avui? Núria Ros, molt bon dia.
Bon dia, avui a partir de les 9 parlarem amb Meritxell Ruiz. Ella és secretària general de la Fundació Escola Cristiana de Catalunya i la persona amb qui abordarem tot el que ha anat passant els últims dies després de la publicació de l'informe PISA. Serà una estona després, cap a les 10 del matí, quan encetarem una nova hora d'actualitat, parlant primer de tot amb la sotsdirectora de la revista Catalunya Cristiana, Carme Munté, després amb el politòleg Oriol Vidal Barraquer, i també parlarem amb la cap de política d'aquesta casa, Judit Caselles. A les 11 del matí aprendrem a agafar la paella pel mànec amb la prestigiosa xef Carme Ruscalleda, qui ens presentarà el seu nou llibre de receptes i consells per cuinar bé i viure millor. Arribarem al punt de les 12 celebrant els 75 anys de Blanquerna Universitat Ramon Llull i parlarem del concert que se celebra aquest vespre a la Basílica de la Sagrada Família. I a partir de les 12 serà el torn del crític i redactor de televisió David Vidal, qui ens portarà les novetats de la petita pantalla, i després, com cada divendres, encetarem la nostra tertúlia de safareig amb Júlia Elias. Acabarem programa amb la girocleta d'Olma Giró, el Bona Vesprada de Rafa Sanahuja i, com sempre, amb el nom del guanyador o guanyadora de la cistella Caprabo de la setmana.
Tot això i molt més a La Caravana, un programa sobre rodes.
Caravaneres i caravaneros, ja som aquí.
Vinga, va, 3 minuts que passen de les 8 del matí. Abans de tot plegat, però, fem un cop d'ull als titulars de la jornada. Júlia Julbe, què tal? Bon dia.
Bon dia, Joan.
Llum verda de Brussel·les per negociar que Ucraïna s'adhereixi a la Unió Europea.
Sí, d'aquesta manera ha superat el veto d'Hongria perquè els de Zelensky ingressin finalment a la Unió. Una decisió que ha prosperat, això sí, amb l'abstenció de Budapest. Els 27 també han obert les converses amb Moldàvia.
I el Banc Central Europeu manté el tipus d'interès bàsic en el 4,5%.
Sí, la presidenta de la institució, Christine Lagarde, no descarta noves pujades del tipus el 2024, malgrat les darreres rebaixes a la taxa d'inflació.
Els contribuents catalans han aportat uns 40,5 milions d'euros a les arques de l'Església a través de la corresponent casella de la declaració de la renda de l'any 2022. Són 4 milions d'euros més que l'any passat.
Sí, Catalunya és la quarta comunitat, de fet, on més contribuents decideixen aportar diners a l'Església. A nivell global, el passat 2022, la Conferència Episcopal va recaptar amb aquest gest de la declaració de la renda 358 milions d'euros, 38 milions més que l'any passat.
I encara us destaquem que detenen 7 persones que tenien vincles amb Hamas en una operació antiterrorista que ha tingut lloc de forma simultània a Dinamarca, Alemanya i els Països Baixos.
I tot plegat el mateix dia que Joan Ignasi i Helena han reconegut que ara hi ha més possibilitat d'un atemptat terrorista a Catalunya que abans de la guerra al Pròxim Orient. En una entrevista a Ràdio Estel, el conseller de l'Interior ha matisat, però, que si es produís, seria un atac individual.
Anem als esports pel Corredor d'Aire. Bon dia.
Hola, Joan, bon dia.
Bomba al Barça femení.
Diversos mitjans apunten que l'entrenador Jonathan Giraldez no renovarà més enllà del juny de 2024, que és quan li acaba el contracte. El míster voldria provar sort a les banquetes nord-americanes.
I el president Joan Laporta demana unitat al club.
Sí, ho va fer ahir al sopar d'empresa dels jugadors professionals del Barça, en què també va recolzar un cop més Xavi Hernández i el seu staff. El primer equip masculí ja prepara la final d'aquest dissabte contra el València Mestalla.
Ai, els sopars d'empresa. Anem a la cara B de l'actualitat. De què ens parlaràs avui, Núria?
De la nova vida professional Inés Arrimadas. Atenció, perquè només mig any després d'haver deixat la política, l'exlíder de Ciutadans ja ho tindria gairebé tot preparat per començar la seva nova feina. Una feina, petit spoiler, que té les energies renovables com a grans protagonistes.
De seguida ens ho expliques tot plegat abans, però temps i trànsit.
A Ràdio Estel estàs escoltant La Caravana.
Sis minuts que passen de les 8 del matí. Aquesta hora saludem el meteoròleg Jordi Miralles per tal de saber quin temps ens espera un dia com avui. Jordi, molt bon dia.
Hola, Joan, bon dia.
Avui fred, eh?
Avui fred, a les primeres hores del matí. Per exemple, ara mateix, 1 grau a Lleida, 5 graus a Girona, 10 a Tarragona i a Barcelona. El que passa que aquestes baixes temperatures ara de primeres hores del matí, que seran les protagonistes també els propers dies, estaran en molt de contrast amb les temperatures que tindrem cap a migdia, que seran més suaus. Pugen les temperatures, ho faran cada dia una miqueta més, a bona part del país, no pas a tot arreu, i si ara parlem d'aquest grau a Lleida, doncs ja cap a migdia, a molts punts, per exemple, de la costa, estarem avui a valors de 17-18 graus, que en contrast doncs, és una temperatura doncs, força més alta.
Aquestes temperatures, però, venen per quedar-se o no?
Mira, tindrem anticicló durant força dies, i l'anticicló significa que tindrem un temps molt estable. Això vol dir sol a bona part de Catalunya, matins freds, matins de ple hivern, d'allò de dir m'haig d'abrigar perquè fa força fred, però en canvi de dia, com que lluirà el sol, tindrem temperatures altes. Pugen una miqueta demà dissabte, pujaran més diumenge, màximes que es poden enfilar en alguns punts, sobretot de la costa, del prelitoral i del sud, fins als 19-20 graus gairebé, però amb una excepció, aquesta mateixa situació meteorològica d'anticicló afavoreix la formació de boires a les comarques del Pla de Lleida. Per tant, els propers dies cada vegada més boira i seran boires persistents, que avui s'aixecaran una mica i faran que a Lleida cap a migdia doncs, arribin a valors de 12, 13, 14 graus a molt estirar, mentre que la resta estarem amb els 17-18, però els propers dies aquestes boires no marxaran i mentre en alguns llocs estem doncs, tranquil·lament amb màniga curta o mànigues de camisa, perquè podrem arribar als 20 graus, a Lleida els propers dies poden tenir màximes al voltant dels 5, 6, 7 graus. Per tant, hi haurà molt contrast entre allà on hi hagi boira, que serà el Pla de Lleida, i allà on no hi hagi, que serà la resta de Catalunya. Avui encara amb una mica de tramuntana a la Costa Brava, aquesta matinada ratxes de més de 100 km per hora, el vent avui anirà desapareixent, i també els núvols que aquests últims dies han donat algunes nevadetes cap a la Vall d'Aran.
Ja saps, Jordi, que tinc la Santa Mania darrerament per preguntar-te sobre això, ja que estem en sequera gairebé extrema. Tenim pluja a la vista o haurem de continuar fent-li visites a la Moreneta?
No, vaja, a la Moreneta i el que vulgueu, perquè la veritat és que, de moment, de precipitacions per enlloc, i quan ja els mapes del temps indicaven aquest anticicló, és un anticicló molt, molt fort, molt potent, que estarà situat a tot el que és el sud d'Europa durant com a mínim una setmana. Per tant, quan tornem a parlar divendres de la setmana que ve, vaja, en aquesta setmana no ha caigut pràcticament ni gota. Això no vol dir que després la cosa pugui canviar, però una setmana vista, anticicló potent, per tant, absència de precipitacions i la situació de sequera que continua i, a més, sense pluges, s'agreuja. Això sí, sí que ha nevat aquests últims dies cap a la Vall d'Aran, però, clar, tot això és vessant nord del Pirineu i aquesta aigua se'n va cap a França, no arriba a casa nostra.
Vaja. Jordi Miralles, com sempre, gràcies. Molt bon cap de setmana, que vagi molt bé.
Igualment, bon dia.
Hora també de conèixer l'estat de les carreteres catalanes, per tant anem cap al RAC. Àlex Huguet, molt bon dia.
Molt bon dia. L'entrada de Barcelona per la C58 des de Montcada es complica ara per un carril tallat arran de l'avaria d'un vehicle al tram del Bon Pastor a la Ronda Litoral en sentit sud, i en total hi ha ara 7 quilòmetres de congestió, i també hi ha hagut un accident a l'AP7 al tram de Barberà en sentit nord, un tram complicat que talla un carril i acumula 3 quilòmetres més de congestió. Malgrat això, hi ha menys retencions de les habituals en altres trams, en 3 quilòmetres ara a l'A2 des de Sant Vicenç dels Horts a Sant Joan d'Espí, a les rondes de Barcelona, a banda de la incidència a l'AV10 hi ha 5 quilòmetres a la Ronda de Dalt entre Roquetes i Vallcarca. És tot des del RAC. Bon dia.
9 minuts que passen de les 8 del matí. Gràcies, Àlex. Hola, hola.
Trias, què tal? Hola, hola.
Aquí estem. Sereu ja aquí, li donem el bon dia avui.
Home, ahir va ser el sopar d'empresa del Barça.
Sí.
Però avui, en fi, avui li donem el bon dia a una nit. Bon dia, una de les nits més esperades de l'any per aquesta redacció i aquesta ràdio. La nit màgica en què tot pot passar de tot, veritablement.
Ai.
Bon dia, perquè aquest divendres és el sopar d'empresa de Ràdio Estel. Que no acabi amb aquesta cançó coral.
Avui li direm a Ignès i Miranda que...
Que faci una versió d'Astúries Pàtria Querida.
Sí.
Bueno,
sí.
Segurament no tindrà cap problema.
Sisplau.
Ja ho tindrà tot ben endreçat. No sí. Tingues cap
dubte. Ignès, si ens estàs escoltant, que jo... Que
sí, sempre, escolta sempre,
ja
escolta sempre.
Avui
piano,
ja demanarem...
Sisplau. Teclat i...
Spoiler.
La versió d'Astúries
Pàtria Querida. Pàtria Querida, d'acord?
Ràdio Estel, Pàtria Querida.
Sopar d'empresa, aquells seients buits, que queden als llocs contigus, anexos al director, a veure qui seu allà, saps? El que sempre és una mica així malcarat, però aquesta nit és com supermaco, saps? Hi ha gent que és malcarat i de sobte simpàtic, saps? El que es posa una mica pesat o pesada, sí. També existeix això. Els que tontegen,
sí.
Ja, de vegades hi ha un tonteig, saps?
Ai.
Les redaccions... Han passat coses,
han passat
els sopars d'empreses.
Ai, s'explica.
Els motivats, que solen ser els organitzadors.
Sí, mira la
gent està supermotivada.
Júlia Julbe.
Mira Julbe, que és del comitè d'empresa de l'organització, mai millor dit. Els grupets, hi ha grupets.
Ai, també.
Hi ha grupets, sí. Hi ha grupets. La foto grupal.
Oh, m'encanta.
Normalment a la una, que ja tothom que passa per allà va mig tocat i a veure qui te la fa,
qui no te la fa.
A la porta del restaurant. Els que no volen anar cap a casa, perquè no surten mai, només tenen aquesta nit a l'any.
Un clàssic.
I diuen, no, vamos todavía, vamos a tomarnos la penúltima, saps? La penúltima.
Sí.
I després l'anècdota. Sempre hi ha una anècdota. Sempre hi ha alguna cosa que dius, ho recordarem.
Sí, ho recordarem.
Per tant, meravellós sopar d'empresa de Ràdio Estel arriba aquesta nit després de setmanes en què el comitè organitzador ho hagi deixat tot perquè sigui
no
una nit
diguis.
Perfecta.
Ara, vindràs tu o no?
Suat.
No, jo no.
Veus? El típic que es queda a casa, també,
jo,
que no l'ha dit.
Jo no, jo tinc raons de pes per no anar-hi. Per tant, bon dia. Ah, i escolta, tinc el menú aquí. Vols saber-lo? Me l'he baixat. Tenim.
Va, tira.
Per picar panera hedonism.
Ep.
Com mantequilla trufada.
Boníssima.
Estracciatella de burrata.
És que no saps el que t'estàs perdent.
Estracciatella de burrata, tomates de temporada i aceite de jalapeño. Allò perquè sigui picant.
Boníssim.
La cosa picant ja d'entrada. Salteado de setas silvestres. No qualsevol seta. Silvestres, saps què vull dir? I de principal n'hi ha dos plats, Júlia? Són els dos, No s'ha de triar. Okay. Tagliatelle casera con salsa carbonara. Saps allò contundent a la nit?
Sí,
després
sí.
T'adormiràs a les 5 del matí perquè no podràs digerir-ho, allò. I ternera a baja temperatura con salsa de migles, con mantequilla de París i puré de patata magi. Aquí baixem al final.
Compte, Va anar a comprar la mantega a París,
Fantàstic. I de postre, pastel del dia, que no sabem qui
serà. Boníssim,
això. Sorpresa. Per tant, ja esteu tots previnguts. Barcelona, tots tranquils. Si veu un grup a la una del matí...
Jo només vull dir una cosa.
Ah, vinga.
Com a organitzadora.
Sí.
Passaran coses. Per tant, no vull que ningú es perdi aquest sopar.
Passaran coses?
Diu...
Rafa, encara estàs a temps. No. O sigui, vull que vingui tothom.
Jo, de veritat, em disculpareu.
Jo?
No participaré.
Si no ve la tuna...
Ja, Astúries Pàtria Querida.
No és un sopar.
Clavelitos. En fi, que us ho passeu molt bé, amics.
Ai, qui necessitarà vitamines avui?
Bueno, doncs una persona que ha estat víctima d'un robatori, però diria que mal de calés no va. Només vull veure bitllets de 100. Fucking money, man. Sona del dòlar dintre la ment. Fucking money, man. Només vull veure bitllets de 100. I és que els Mossos d'Esquadra, Joan, investiguen el robatori d'un rellotge de luxe a un turista. Vaya. Al passeig, un turista al Passeig de Gràcia, lo nunca visto.
No m'ho puc creure.
De Barcelona.
Estaria fent fotos allà enmig de...
Valorat en 500.000 euros. Un rellotge de 500.000 euros, segons informen fons policials. Un rellotge de mig milió d'euros... Bueno, el típic Casio.
Sí.
Típic Casio que se te'n va una mica... Igual era el primer Casio de tots, està molt revaloritzat, no sé. La sostracció va ser obra de dues persones, els dos lladres haurien planificat el robatori perquè el van arrencar ràpidament a la víctima i després van poder fugir del lloc dels fets en patinet. És tot molt Barcelona, tot, no? Turistes, Passeig de Gràcia, patinets, robatoris.
Es deia aquell Pepe Gotera de Odilio,
Bueno, clar, la versió barcelonina amb robatori.
Val.
Robatori de rellotges de luxe, que seguint aquest mètode no és una novetat. La primavera passada els Mossos van desarticular una banda dedicada a aquesta mena de delictes i la policia catalana fins i tot ha activat el grup Titani. Ep. Es diu així, es diu Titani. Especialitzat en la investigació de robatoris violents. En aquest cas no ha estat massa violents. Ara, un altre tema és de quina pasta s'ha d'estar fet per portar un rellotge de 500.000 euros. No? Jo, l'altre dia em vaig creuar amb una parella, que eren sí. turistes, evidentment, perquè això ho porten escrit aquí a la front.
Sí,
I vaig pensar, tot el que porten de roba i complements, allò em soluciona a mi 20 hipoteques, estic segur.
Segurament.
Déu-n'hi-do. En fi, vitamines per a aquest senyor, tot sigui dit.
Va, qui no li arrencarà el cotxe avui?
Mira, un conductor de la Ronda de Dalt, és a dir, que anava per la Ronda de Dalt, sí. que sembla ser que tenia una mica de pressa. La Guàrdia Urbana, avui anem de Mossos i de Guàrdia Urbana de Barcelona, ha identificat un vehicle que, atenció, circulava a 174 km per hora en un tram de 80 a la Ronda de Dalt.
Volia anar al passat.
Una exacte, que no sigui el DeLorean i Marty McFly. Una velocitat que li hagués permès recórrer doncs això, la Ronda de Dalt en 9 minuts. Si la manté...
Re,
9 minuts.
Ja ho tenim.
La Direcció General de Trànsit cataloga aquesta infracció com a molt greu i preveu una sanció de 600 euros i una pèrdua de 6 punts del carnet de conduir. No, no ho veig tampoc més... Saps què vull dir? No sé, m'esperava alguna cosa més bèstia. En haver-se produït en una via interurbana amb un límit de velocitat de 80 km per hora, la llei també preveu una pena, aquí això sí que és més greu, sí. de presó d'entre 3 i 6 mesos.
Clar, és que enganxa algú i... Escolta'm.
Bueno, escolta, jo no sé quina la seria, això no ho diu la notícia, però, en fi, la Ronda de Dalt en 9 minuts, si deixem quiet el cotxe, s'espatlla, no passa res.
No passa res.
Astúries, pàtria querida.
Ara, gràcies, Rafa, fins ara. Un minut que ha passat un quart de nou del matí, i ara sí, l'informatiu.
La caravana, l'informatiu.
I avui us comencem explicant que a Brussel·les continua la cimera de caps d'estat i de govern de la Unió Europea hores després que s'hagin obert les negociacions d'adhesió amb Ucraïna i Moldàvia. Tots 27 estats membres s'han posat d'acord, Júlia.
Doncs, contra tot pronòstic, finalment sí, tot i les reticències d'Hongria, que inicialment arribava a la cimera defensant que Kiev no complia els criteris per avançar en el procés d'adhesió. Els 27, finalment, han aconseguit superar el veto d'Hongria, obrir aquestes negociacions, com deies, amb Ucraïna per la seva adhesió. Budapest arribava a la cimera tot defensant que Kiev no complia, de fet, amb aquests criteris per avançar-hi. Segons expliquen fonts comunitàries, el primer ministre d'Hongria ha sortit de la sala de manera acordada just abans que el president del Consell Europeu, Charles Michel, preguntés als líders si algú suposava aquesta obertura de negociacions. Finalment, aquesta proposta, per tant, ha tirat endavant amb l'abstenció de Budapest.
Un anunci, per cert, que ha provocat les primeres reaccions. Volodymyr Zelensky ha celebrat que s'hagin precisament obert aquestes negociacions per l'adhesió a la Unió Europea.
Sí, a través d'X, l'antic Twitter, el president ucraïnès ha dit que es tracta d'una victòria per tota Europa i que els motiva, inspira i també els reforça. Els líders també han donat a Geòrgia l'estatus de candidat i no fan per ara cap nou pas amb Bòsnia i Herzegovina.
I canviem de qüestió perquè el Banc Central Europeu ha optat per una nova pausa i manté el tipus d'interès bàsic en el 4,5%. La decisió adoptada aquest dijous arriba després que la inflació s'hagi reduït fins al 2,4% al novembre, prop de l'objectiu del 2% que persegueix l'entitat.
Malgrat l'aturada, el preu del diner a l'eurozona es manté en els nivells més alts des de mitjans de l'any 2000. I, per altra banda, l'entitat ha revisat a l'alça la previsió de creixement econòmic per l'eurozona pel 2023 fins al 0,6%, mentre que ha rebaixat la taxa d'inflació mitjana, estimada fins al 0,6%.
No obstant això, la presidenta del Banc Central Europeu, Christine Lagarde, no descarta noves pujades de tipus del 2024, malgrat les darreres rebaixes en la taxa d'inflació.
Des de Frankfurt, la dirigent francesa ha advertit que els preus poden pujar i ha atribuït el possible repunt d'aquesta inflació a un efecte base i a l'abandonament gradual de les mesures per evitar l'increment desmesurat dels preus energètics. Les paraules de Lagarde van en direcció contrària, de fet, a d'altres entitats com la Reserva Federal dels Estats Units, que hi va avançar almenys 3 baixades de tipus al llarg del 2024.
I el que sí pujaran a Espanya són les pensions, concretament un 3,8% a partir del proper 1 de gener. Tot això d'acord amb la dada d'inflació confirmada aquest dijous, que situa l'augment interanual dels preus al 3,2% el novembre passat.
En el cas de la pensió de jubilació, l'augment serà de mitjana de 52 euros mensuals i de 734 euros l'any. Es calcula que aquest augment beneficiarà uns 6,3 milions de pensionistes i pel que fa a la pensió per incapacitat permanent passarà dels 966 euros actuals a vorejar els 1.003 euros mensuals.
I encara parlem d'economia perquè els contribuents catalans han aportat uns 40,5 milions d'euros a les arques de l'Església a través de la corresponent casella de la declaració de la renda de l'any 2022. Són 4 milions d'euros més que l'any passat. A més, Catalunya és la quarta comunitat on més contribuents decideixen aportar diners a l'Església. A nivell global, el passat 2022, la Conferència Episcopal va recaptar amb aquest gest a la declaració de la renda 358 milions d'euros, 38 milions més que l'any passat.
En total, 8,7 milions de contribuents espanyols, 200.000 més que l'any anterior, han decidit aportar diners a l'Església, marcant la X a la seva declaració. Tot i aquest augment, el percentatge de declaracions a favor de l'Església, de fet, ha baixat. Així ho ha explicat Fernando Jiménez Barrio Canal, vicesecretari d'Assumptes Econòmics de la Conferència Episcopal.
Han aumentado en 200.000 los declarantes a favor de la Iglesia, pero como ha habido un incremento notable de declarantes que han dejado la casilla en blanco, ha aumentado en más de 5 décimas los declarantes que han dejado la casilla en blanco, eso hace que el porcentaje relativo disminuya ligeramente.
I amb tota aquesta aportació econòmica, l'Església pot mantenir les seves diòcesis i, de fet, la seva tasca social i també molt solidària a través d'entitats com Càritas.
I canviem de qüestió perquè detenen 7 persones que tenien vincles amb Hamas en una operació antiterrorista que ha tingut lloc de forma simultània a diversos països d'Europa.
Concretament, preparaven atemptats a Dinamarca, Alemanya i també als Països Baixos. S'han detingut 3 persones a Copenhague, 3 a Berlín i una a Rotterdam. El primer ministre israelià, Benjamin Netanyahu, ha confirmat que aquestes 7 detencions tenen relació amb Hamas.
I, de fet, Joan Ignasi Elena ha reconegut que ara hi ha més possibilitat d'un atemptat terrorista a Catalunya que abans de la guerra. En una entrevista a Ràdio Estel, el conseller d'Interior ha matisat que, si es produís, però seria un atac individual. Ho ha dit així.
És més probable ara que abans de la guerra. La previsió que es fa és que puguis, que si es produís alguna situació així seria no d'un grup organitzat, sinó d'una acció individual. Estem parlant de lo més probable, eh? D'una acció individual, d'un atac individual d'algú amb aquells mitjans que tingui al seu abast. I aquesta, de fet, les organitzacions terroristes, la crida que fan, doncs és això. Qui pugui, que faci el que pugui.
I, de fet, coincidint amb les festes de Nadal, on es preveuen grans aglomeracions, com és habitual, i encara en alerta 4 per terrorista, el terrorisme, el conseller ha anunciat que s'incrementaran els efectius. Els reforços d'agents estaran situats, sobretot, on hi hagi aquestes grans aglomeracions que dèiem ara, i també llocs de culte religiós. Sigui com sigui, Elena ha enviat un missatge de calma també a la ciutadania i ha assegurat que els agents de seguretat d'Europa estan atents i connectats.
I encara sobre el conflicte del Pròxim Orient, Reporters Sense Fronteres xifren almenys 56 el nombre de periodistes morts a Gaza des de l'inici de l'escalada dels atacs entre Israel i Hamas.
En el seu informe anual, l'organització apunta que 17 d'aquestes morts estan vinculades directament a la tasca professional, 13 professionals dels quals es troben dins de la franja de Gaza. Pel secretari general de l'entitat, Christophe Deloire, els periodistes estan pagant un preu molt alt i ha afirmat que han detectat que el nombre de morts vinculats a la feina periodística, de fet, és molt alta en un territori que és tan petit. L'organització ha enviat una queixa formal a la Cort Penal Internacional perquè investigui la situació.
I a casa nostra, el govern vol retirar la custòdia als pares en els casos d'agressions sexuals comeses per menors inimputables si no funcionen els programes d'acompanyament corresponents. Així ho ha manifestat Carles Campuzano.
La nostra voluntat política és que en aquells casos en què els programes d'acompanyament a les famílies no funcionin, les famílies assumiran la seva responsabilitat i serà la Generalitat qui es farà càrrec de la tutela d'aquests menors. Expressem de manera inequívoca aquesta voluntat.
El conseller de Drets Socials ha defensat que les famílies han d'assumir la seva responsabilitat pel que fa a la restauració i reparar del dany provocat a les famílies, així com treballar també la garantia que no es repeteixin aquests fets. A la presentació de l'informe sobre violències sexuals en infància i adolescència, Campuzano ha advertit que cal evitar aquesta sensació d'impunitat.
I precisament mig miler de persones s'han manifestat aquest dijous pel centre de Barcelona per denunciar que el protocol contra l'assetjament sexual a les universitats no funciona.
Sí, el CPC ha convocat per aquesta jornada una vaga per donar resposta als casos de professors agressors a les aules. Segons Júlia Portet, portaveu d'aquest sindicat, les víctimes diu que no s'atreveixen a denunciar perquè no es garanteix el seu anonimat i ha enfatitzat que els protocols no són efectius.
Nosaltres, justament, el que estem fent en aquesta vaga és assenyalar-les, perquè hem vist que els protocols són completament inefectius i, per tant, ja no hi ha una confiança cap a aquestes, no? Si les agredides no denuncien, és per alguna cosa.
La pancarta principal que ha encapçalat aquesta marxa, que ha sortit de la plaça de la universitat, portava el lema «Fem fora els professors agressors». Els estudiants s'han desplaçat fins a la Conselleria de Recerca i Universitats, on també s'ha llegit un manifest.
D'altra banda, el govern preveu licitar les obres per la nova presó de dones l'any que ve. Justícia invertirà 90 milions d'euros per fer el nou centre de la Zona Franca. La consellera ho va anunciar durant la commemoració dels 40 anys de la presó de dones de Batràs. Ens ho explica tot plegat el nostre company Pau Massip. Bon dia.
Bon dia. El nou centre penitenciari tindrà capacitat per a mig miler de preses i es construirà en perspectiva de gènere. La consellera de Justícia, Gemma Ubasart, diu que la proposta s'aprovarà al Consell Executiu de dimarts que ve.
Hem previst 90 milions d'euros per executar els propers anys per aixecar l'edifici. Una xifra que s'haurà de sumar a altres intervencions per acabar d'equipar-lo. Amb la planificació que tenim, el nou centre hauria d'entrar en funcionament el 29.
L'actual edifici de Batràs és del 1915 i ha tingut diverses funcions des de la seva inauguració. Ara fa 4 dècades que és la presó de dones de Barcelona i ahir es va organitzar un acte per recordar l'evolució del centre i del tractament cap a les dones que hi ha tancades. L'acte també va servir per escoltar el testimoni d'algunes de les més de 200 persones que compleixen pena o esperen el judici al centre. És el cas de la Jèssica, que va néixer a la presó.
No volver aquí, principalmente, no volver a delinquir, no volver a avisar, porque ya llevo 14 años, como he dicho, y la cárcel, quieras o no, llega un momento que pesa. Lo que yo he vivido, le toca vivir a las nuevas. Entonces, como ya lo sé, lo único que quiero es buscarme otra vez, el volver a salir.
Batràs, la presó més antiga en funcionament de Catalunya, és l'única presó del país que té un mòdul per a dones que tenen fills. Actualment hi ha 7 preses amb 8 menors a càrrec.
Gràcies, Pau. I segons el CEO, els ciutadans aproven l'últim any del govern de Pere Aragonès amb un 5 pelat. L'aproven els simpatitzants de tots els partits, excepte els de Ciutadans, el Partit Popular i Vox. En canvi, el govern espanyol suspèn de nou amb un 4,5. Ens ho explica tot plegat Judit Casellas. Bon dia.
Bon dia. El govern treu la millor nota entre els votants d'Esquerra, seguit dels votants del PSC, Junts, Sumar i la CUP, que li posen entre un 5,6 i un 5,1, respectivament. Per àmbits, la millor puntuació és a la promoció de la cultura i la llengua catalana, amb un 6, seguit del transport públic i les infraestructures. A la cua, en canvi, hi ha les relacions entre Catalunya i Espanya, amb un 4, la mateixa nota que l'any passat. D'altra banda, el govern espanyol suspèn amb una mitjana d'un 4,5. Només l'aproven els votants del PSC i de Sumar. Els d'Esquerra li posen prop d'un 4, mentre que els de Junts i la CUP, amb prou feines, el puntuen amb més d'un 3. De fet, un 12% dels encastats directament li posa un 0. I sobre si s'han de pujar els impostos, la meitat dels encastats diu que millor no tocar-los, mentre que un 14% pensa que seria millor abaixar-los. L'impost que genera a totes les franges d'edat més rebuig és el de successions, fins i tot entre els votants dels Comuns i la CUP. I una última dada curiosa, els usuaris dels trens de Rodalies, tot i els retards dia sí dia també, aproven el servei, això sí, amb un 5, com el govern.
Gràcies. Mentrestant, l'alcalde de Salou, Pere Granados, ha lamentat que la Generalitat no inclogui cap partida econòmica destinada al Hard Rock pels pressupostos del 2024.
El Batlle ha expressat la seva disconformitat amb l'anunci fet per la consellera d'Economia i Hisenda aquest dimecres al Parlament, que va assegurar que els comptes no tindran cap partida vinculada, com deies, a aquest projecte. Segons Granados, Hard Rock és una iniciativa turística diferenciada que promou la desestacionalització del territori i la creació de llocs de treball.
Des de Salou lamentem que el govern de la Generalitat de Catalunya no tingui en compte un projecte que significa crear riquesa pel territori i també crear molts llocs de treball en els que hi hauria una desestacionalització important, perquè serien llocs de treball per treballar durant 365.
A la vegada també ha insinuat que es posen obstacles per impedir que el projecte acabi sent una realitat.
I a casa nostra, un jutjat de Barcelona ha arxivat la querella presentada pel Fons Baures contra l'exalcaldessa de la ciutat Ada Colau i els exregidors Marc Serra i Lucía Martín per l'actuació del govern municipal amb el bloc Llavors al barri del Poble Sec.
D'aquesta manera, la magistrada no veu delicte en les reunions de Serra i Martín amb el Fons i descarta que es coaccionés a la immobiliària per obligar-la a oferir lloguer social a les famílies desnonades. En darrer lloc, diu que la inclusió de Colau a la querella és perquè no eren favorables pel Fons d'Inversió les polítiques de vivendes que van propiciar durant el seu mandat. El Fons d'Inversió acusava a Colau de 8 delictes, entre ells el de coacció, prevaricació i extorsió per amenaçar-los amb no concedir-los llicències d'obres a altres immobles de la seva propietat si no oferien pisos de lloguer social a les famílies desnonades d'aquest edifici al carrer Lleida de Barcelona.
I canviem de qüestió perquè enmig de la vegada diversos professionals de la salut, motivada per l'acord del tercer conveni de l'ICS, aquest dijous s'ha fet oficial que els increments salarials recollits en aquest conveni es començaran a cobrar a la nòmina del gener. Ho faran, però, de forma retroactiva des del 23 de novembre, l'endemà que es firmés l'acord.
I entre les mesures que recull aquest conveni s'inclou l'increment en 1.700 euros del sou fix de les infermeres o també la creació de complements retributius per reconèixer les especialitats amb títol i les especialitats via màster, segons ha detallat Salut aquest dijous. Pel que fa als metges, tindran també millores salarials des que s'incorporin a l'ICS i també es crearan complements.
I més temes, perquè la Fira ICE va deixar 385 milions d'euros a la ciutat de Barcelona. En concret, la Fira ha aportat 243 milions d'impacte directe i 142 milions més d'indirecte.
En l'última edició, l'ICE va reunir més de 58.000 assistents que van gastar uns 130 milions d'euros durant la seva estada. De cara al 2024, l'ICE se celebrarà a Fira Gran Via, serà entre el 30 de gener i el 2 de febrer, en una edició que els organitzadors anticipen, de fet, que serà la més gran de la història. L'esdeveniment ocuparà 8 pavellons del recinte de Gran Via amb més de 1.300 expositors, entre els quals 80 empreses que enguany debutaran.
I a Girona, els treballadors municipals han reprès aquest dijous i de manera indefinida les mobilitzacions sorolloses a la plaça del Vi. Reclamen al govern que compleixi el compromís de pujar el sou establert a la valoració de llocs de treball i també que els aboni l'increment del 3% establert per l'Estat.
Comissions Obreres assegura que fa 10 mesos que es va arribar a un acord, però l'Ajuntament diuen que no ha complert. Ho explica el responsable de la secció sindical, Rafael Navarro.
Deixa feina, meteix sou per tots, sí, sí. I a més és que molta gent està fent la feina que toca, però no l'està cobrant. Molta gent s'està plantejant no fer la feina, perquè jo m'estàs obligant a fer unes... Tenim unes fitxes de funcions que especifiquen que jo he de fer una feina i que he de cobrar un sou per aquesta feina. I estic fent la feina, però no estic cobrant el sou. I a més he de fer un horari que em diu que he de cobrar un sou, però tampoc. La gent s'està plantejant o no fer l'horari, o no fer les funcions, o renunciar a les responsabilitats...
Navarro també ha assegurat que aquesta situació, de fet, està generant molt malestar dins la plantilla perquè de mitjana se'ls hauria d'incrementar el salari en 350 euros al mes per treballar.
I bones notícies en l'àmbit educatiu, que potser que ja anava tocant, i és que el Departament de Recerca i Universitats obrirà aquest divendres la convocatòria dels ajuts Unidiscat i finançarà amb 400.000 euros les actuacions que facin les universitats catalanes per eliminar barreres arquitectòniques i garantir la igualtat d'oportunitats dels alumnes amb discapacitat.
I és que és la setena vegada que es convoquen aquests ajuts i s'ha gairebé duplicat el pressupost de les convocatòries més recents. El finançament permetrà reforçar els recursos materials, tècnics i també personals que serveixen per millorar l'atenció d'aquest alumnat i evitar qualsevol forma de discriminació per motiu de discapacitat.
I a la Sagrada Família, diversos cors mixtos i infantils han omplert de música la Basílica per celebrar el tradicional concert de Nadal.
Músics i coristes han interpretat un seguit de peces nadalenques en un recital sinfònico-coral davant uns 2.000 assistents. El concert ha anat a càrrec dels cors de l'agrupació Cor Madrigal, juntament amb corals infantils de tot Catalunya i la participació també de cors del barri de la Sagrada Família. Els ha acompanyat l'Orquestra Sinfònica del Vallès, sota la direcció de Pere Lluís Biosca, i amb Joan Seguí a l'orgue.
I amb mobilitat us destaquem avui que, coincidint amb la celebració dels dinars i sopars d'empresa abans del Nadal, Mossos d'Esquadra, policies locals i el Servei Català de Trànsit han iniciat una campanya per combatre la conducció sota els efectes de les drogues i l'alcohol.
I per això està previst que es facin prop d'un miler de controls. Seran diversos punts de Catalunya. Es poden produir en qualsevol tipus de via i en moments del dia aleatoris. La campanya, que ha començat aquest dijous i tindrà una durada de 7 dies, pretén incidir en el consum zero, ja que, tal com enfatitzen els cossos policials, és l'única taxa d'alcoholèmia segura a l'hora de conduir. És el sotsinspector cap de l'àrea regional de trànsit de la Regió Metropolitana Sud, Marc Patxot.
La taxa segura i la idònia és el 0-0. Per poc que sigui, sempre tenim una mica d'influència de l'alcohol o de la substància de la sang, i lo important és que no es consumeixi i res, que la gent pugui sortir, pugui sopar, pugui gaudir, pugui celebrar les festes amb els companys de feina, amb la família, però que pugui després tornar a casa i continuar el dia següent sense cap problema.
I nom propi també avui el de Xavier Flores, que substituirà Gerardo Lerchundi com a conseller delegat de Transports Metropolitans de Barcelona.
Sí, l'exsecretari general d'Infraestructures, fins ara el Ministeri de Transports, que liderava l'exalcaldessa de Gavà, Raquel Sánchez, començarà a exercir el càrrec, ja serà la setmana vinent. Segons TMB, el canvi respon a la necessitat de reforçar el paper de l'empresa pública davant els reptes actuals i futurs que té per davant la mobilitat de la ciutat de Barcelona i la seva àrea metropolitana, com ara la sostenibilitat financera del sistema de transport públic i la qualitat del servei.
35 minuts que passen de les 8 del matí. Gràcies, Júlia. Fins ara.
Fins ara, Joan.
Anem cap als esports.
La caravana.
Vol Corredoira, bon dia de nou.
Hola, bon dia.
En plan esportiu, el Barça ha tornat als entrenaments aquest dijous després de la derrota de dimecres a la Champions per 3-2 contra l'Anvers. Els de Xavi Hernández tenen partit de Lliga aquest dissabte contra el València i no es poden permetre una nova ensopegada.
La novetat de la sessió d'entrenament ha estat Frenkie de Jong, que inicialment estava fora de la convocatòria pel partit d'aquest dimecres, igual que els altres tres titulars, Lewandowski, Gundogan i Araujo, que un cop es va modificar la convocatòria va ser l'únic jugador, en aquest cas disponible, que no hi va entrar, Frenkie de Jong. El club va esgrimir aleshores que el neerlandès tenia un procés febril i que per això es va quedar a Barcelona.
Tot plegat quan la mala dinàmica de l'equip en els darrers partits deixen en hores baixes Xavi Hernández.
Els mals resultats, sumat a les versions de la convocatòria d'Anvers, han deixat entreveure la possibilitat que l'agarenc hagués perdut el suport institucional. Durant el discurs de Nadal d'ahir de Jean Laporta, prèvia al sopar dels treballadors del club que van fer al Palau Blaugrana, el president ha reclamat unitat per tirar endavant la temporada, especialment en moments on els resultats esportius no acompanyen. Laporta ha demanat fer costat tant al tècnic agarenc com als jugadors. S'ha fet viral, a més, Joan, a les xarxes socials un tall de Johan Cruyff parlant precisament amb Xavi. Fa 7 anys l'holandès li recomanava això per triomfar a la banqueta del Barça.
La única manera para sobrevivir es si puedes enviar al presidente a tomar puñetas para allá y que no se mete y si no, adiós, buenas noches. Es tener la fuerza y para decir, mira, este para todos vosotros mejor jugador, a mí me molesta y que va fuera. Si tú tienes esta fuerza mental de caràcter, és un entrenador de primer equip com a Barcelona.
Ho feia el documental L'últim partit de Televisió de Catalunya.
Déu-n'hi-do, enyoradíssim Johan Cruyff.
Sí.
La FIFA ha donat a conèixer els tres futbolistes finalistes que obtenen el premi The Best. Els candidats són Erling Haaland, Leo Messi i Kylian Mbappé.
El guanyador el sabrem el proper 15 de gener en una gala que es celebra a Londres. Recordem que l'edició de l'any passat el guanyador va ser Leo Messi. No obstant, aquest any el favorit sembla el davanter noruec Haaland, peça clau en la consecució del triplet del Manchester City. En categoria femenina, Aitana Bonmatí i Jenny Hermoso competiran amb la colombiana Linda Caicedo pel guardó.
I a l'Europa League, el Betis cau eliminat contra els Rangers i el reglament fa el líder al Villarreal.
Jugaven els groguets contra el Rennes i en temps de descompte els francesos marcaven un gol que el VAR anul·lava perquè el jugador del Rennes va xutar la falta al pal i va tornar a rebre la pilota sense que l'hagués tocat ningú, una situació que el reglament impedeix. De fet, és una situació del reglament que no s'ha donat masses vegades a la història del futbol. L'àrbitre va anul·lar bé el gol i el Villarreal passa com a primer de grup a vuitens de final de l'Europa League en un partit absolutament boig. Menys sort va tenir el Betis, que va patir una dura derrota al Villamarín contra el Rangers, l'envia directament a la Conference League.
I Jonathan Giraldez, que té un peu i mig fora del Barça, segons ha pogut saber Relevo, el tècnic de Vigo té pràcticament decidit no acceptar l'oferta de renovació del club blaugrana, inclús ja ho hauria comentat internament.
Giraldez, que acaba contracte el proper 30 de juny, el seu futur està més lluny que mai del club blaugrana, amb el que ha guanyat, entre d'altres, la segona Champions de la història culé, l'actual tècnic culé, que tindria sobre la taula una oferta de la màxima categoria del futbol femení nord-americà.
Però, Pol, per què és tan important aquesta notícia pel futbol femení?
Doncs mira, que el tècnic és peça clau de l'èxit de l'actual Barça. No oblidem que Lluís Cortés, el seu predecessor, va marxar per la porta del darrere després que la plantilla mostrés la seva disconformitat amb la continuïtat de l'entrenador i, malgrat haver aconseguit el triplet sota la batuta de Giraldez, el Barça ha guanyat, com dèiem, la segona Champions, una Lliga i una Copa de la Reina, però sobretot ha aconseguit una regularitat dins i fora del terreny de joc que ha donat estabilitat i continuïtat al projecte esportiu. Giraldez, sense anar més lluny, ho comentàvem tot just els últims dies, ha estat nominat al Premi de Best com a millor entrenador femení d'aquesta temporada.
I atenció també, perquè qui també ha anunciat la renúncia, aquest cop com a president del Consell Superior d'Esports, és Víctor Francos.
Aquest sí que és oficial, la decisió l'ha anunciat ell mateix a través d'un comunicat en què ha explicat que renuncia al càrrec per motius professionals, ja que vol emprendre nous reptes. El ja expresident ha aprofitat per agrair al president del govern, Pedro Sánchez, les mostres de confiança depositades en la seva persona. La seva figura va cobrar especial notorietat per la crisi del petó no consentit que el president de la Federació Espanyola de Futbol, Luis Rubiales, va fer a la futbolista Jenny Hermoso durant la celebració dels Premis del Mundial d'Austràlia i Nova Zelanda i la posterior crisi per la negativa d'un grup de futbolistes a acudir a la convocatòria de la selecció.
Clar, Pol, ara em deies per motius professionals, però exactament per què dimiteix Víctor Francos ara després de només 5 mesos al càrrec?
Expliquem-ho. El comunicat de renúncia, Francos diu que s'obre ara un període d'estabilitat a l'esport espanyol després de l'acord entre PSOE i diverses formacions per fer govern. Afegeix que el Consejo Superior de Deportes diu que ha de trobar una persona que assumeixi els reptes de la institució durant els pròxims 4 anys. Però el cert és que Pilar Alegría comptava amb ell per encapçalar aquest projecte. De fet, van ratificar-li la seva confiança el mes de novembre i la seva dimissió ha arribat per sorpresa. La renúncia arriba quan Luis Rubiales, fa només 2 dies, concedia una entrevista en un podcast en la qual ni confirma ni desmenteix que Francos va insultar la reina i les jugadores de la selecció en el vol de tornada, com apuntava a relevo. Sigui com sigui, ara el CSD necessita un nou lideratge i la federació un nou president. L'únic actor que ja ha ratificat la seva continuïtat és Javier Tebas, que ha encetat el seu quart mandat consecutiu.
I Omar El Hilali serà jugador de l'Espanyol fins al juny del 2027 amb opció per una temporada més, segons l'acord de renovació al qual ha arribat amb el club blanc i blau.
Un acord que contempla que el defensa de l'Hospitalet passarà a tenir fitxa del primer equip a partir del pròxim mes de gener. Omar, de 20 anys, va debutar amb el primer equip la temporada 2021, però s'ha consagrat com a titular en aquesta campanya. A més, el jugador perico és internacional pel Marroc en categories inferiors i recentment es va proclamar campió d'Àfrica sots 23. Aquest és el consell que donen les noves generacions de jugadors pericos.
La perseverancia, el trabajo, la constancia, sobre todo, porque al final hay que ser constante y trabajar el día a día. Al final todos los niños tienen un día malo, una semana mala o un partido malo, pero hay que ser constante, hay que trabajar el día a día y sobre todo que tengan la ilusión y de que algún día pueden ser jugadores del primer equipo del Español, que es súper bonito.
Són declaracions de les xarxes socials del club. L'Espanyol juga, recordem, demà 4:45 contra l'Andorra.
I la Unió de Federacions Esportives de Catalunya ha anunciat els guanyadors dels premis de la Festa de l'Esport Català 2023.
El regatista Jordi Chamarra ha guanyat el premi a millor esportista català en categoria masculina i Tana Bonmatí ho fa la categoria femenina. Lamine Yamal, també del Barça, s'endú el premi a major projecció i l'exlaurana Pep Guardiola, la millor entrenador en categoria masculina. Han estat uns guardons molt repartits. Clàudia Pons, Berta Alomar, la Federació Catalana de Ciclisme i el Club Natació Sabadell Femení completen la llista de guardonats. El premi a esportista femenina amb més projecció se l'han repartit ex aequo l'atleta, en aquest cas Sofia Santacreu, i la golfista Anna Canyador, i el trofeu esportista llegendari ha estat per Marc Gasol.
I el Barça de bàsquet aquesta setmana rep a casa l'Olimpia de Milà a la jornada 14 d'Eurolliga amb la intenció d'evitar que el Real Madrid s'allunyi a la taula.
Serà de fet aquesta mateixa nit. El Barça ve de caure derrotat contra el Saragossa i el Baxi Manresa a la Lliga, i una victòria al Palau el serviria per passar a pàgina de dues jornades on s'han generat dubtes al voltant del nivell de l'equip. Concretament, els blaugranes encadenen 3 victòries, 3 derrotes en els últims 6 partits. D'altra banda, l'Olimpia de Milà ve de vèncer la Virtus de Bologna en el seu xoc més recent a la Lliga Italiana, mentre que en competició europea ve de perdre el darrer partit disputat contra el Partizan. La ratxa actual d'aquest equip és d'un triomf i 4 desfetes en les últimes 5 cites.
I ja és oficial, l'exentrenador del Barça de bàsquet, Sara Jacigevicius, ha fitxat pel Fenerbahçe.
Sí, pren així el relleu de Itoudis a la banqueta. Aquest ha estat destituït a causa de la mala arrencada de l'equip amb un balanç negatiu a l'Eurolliga de 6-7, ocupant la 12a posició a la classificació. Un cop presa la decisió, Jacigevicius s'estrenarà avui mateix, de fet, a la banqueta del Fenerbahçe contra el Mónaco en el primer partit d'Eurolliga amb el conjunt turc. Encara en clau banquetes, ahir, l'entrenador del Bayern de Múnich, Pablo Laso, va tornar a Madrid, d'on va ser acomiadat l'any passat. L'afició i els jugadors es van volcar i li van brindar un homenatge espontani que va emocionar el tècnic, reconeixent els 11 anys de Laso a l'entitat blanca i els 22 trofeus oficials que va aconseguir.
I aquest cap de setmana, finalment, jugaré la Copa d'Espanya d'handbol a Irún. La Federació Espanyola d'handbol i la Sobal han desbloquejat la situació i han arribat a un acord perquè pugui disputar-se.
I acaben així amb una situació esperpèntica. L'acord es concreta en cedir els drets de transmissió del torneig a l'operador, la Liga Sport Plus, que serà qui retransmeti els partits. La Copa d'Espanya, per tant, no es veuran obert per Teledeporte, tal com volia la federació. La Sobal ha afirmat en un nou comunicat que agraeix la col·laboració de tots aquells que han intervingut, en què els aficionats, diu, i amants de l'handbol puguin gaudir dels equips de la Lliga, i ha mostrat satisfacció pels bons acords que s'ha arribat en la negociació entre ells en aquesta retransmissió per la Liga Plus, així com per la presència de patrocinadors de la Lliga Professional, tal com havien demanat des del principi.
I en tenis, Novak Djokovic esclata contra els premis que entrega a finals de temporada a l'ATP.
L'enrabiada del serbi ve després que Cahill i Begnozzi, entrenadors de l'italià Jannik Sinner, hagin guanyat el premi a millors preparadors de l'any en lloc del seu tècnic, Goran Ivanišević. Djokovic, que aquest any ha guanyat 3 títols de Gran Slam, recordem, ha publicat un missatge a les seves xarxes socials, una felicitat als guardonats, però ha deixat entreveure la seva disconformitat amb la decisió, tot dient que la temporada que ve hauran de guanyar 4 Gran Slams perquè el seu entrenador pugui ser considerat el millor de l'any. Recordem que, a més dels títols de Gran Slam, Djokovic també ha guanyat les finals de l'ATP de Turí i ha acabat com a número 1 del món.
Gràcies, Pol. Fins ara.
Fins ara.
8:45 del matí. Anem a la Carabé.
A la Caravana busquem la cara B de l'actualitat.
Cara B de l'actualitat, Ros.
Hola.
Què ens expliques avui?
Mira, avui comencem forts. És divendres, arrenquem forts, perquè la primera protagonista de la cara B és Inés Arrimadas. Que això no ens ho esperàvem pas, aquest gir dramàtic dels fets. Ara us explico, però us vull preguntar, què sentiu quan escolteu el nom Inés Arrimadas?
Tendresa.
Tendresa, eh?
Com el d'una exparella. Algú que ja no forma part de la teva vida, però que ha format part de la teva vida.
Ah, mira.
Val, està bé.
Estem
maco, això.
Estem carinyosos. No, és veritat.
La Júlia?
No volem
res. Res.
Una indiferent política.
Sí, sí. No sé si va ser Inés Arrimadas que va dir allò de... ¿Escuchan esto?
Sí.
Doncs això.
No, això no és de Rivera?
És de Rivera?
El famós debat de la Duquí?
No sé si és de Rivera o és de Arrimadas.
Jo crec que és Arrimadas.
No, jo crec que va ser Quim Torra, que va dir...
No, Quim Torra li va contestar
li va dir Arrimadas.
Amb la mateixa moneda.
Això és el que quedarà quan marxi d'aquí.
Li va dir Arrimadas.
No, res.
Bueno, recordem coses com aquestes, d'Inés Arrimadas.
Mira, veus?
Dit això, anem al tema. Atenció, perquè l'exlíder de Ciutadans, justament uns 6 mesos després d'haver deixat la política, mig any ja, ja té nova feina, val? Ja té nova feina. Què us sembla, això?
Molt bé, eh?
Bé,
s'ha de guanyar.
S'ha de treballar.
S'ha de guanyar.
Mig any després.
I a vida després de la política.
S'ha pres uns mesos sabàtics i ara hi torna.
Va guanyar molts diners, vull dir. 6 mesos sense treballar per ella no devia ser.
Està bé. Llavors, en aquest cas, segons hem pogut llegir, Inés Arrimadas ha fitxat per l'empresa d'energies renovables Recurrent Energy.
Un polític amb una energètica?
Sí.
No m'ho puc creure.
Recurrent Energy.
No se podia saber.
Està bé, això.
És una empresa, per si us interessa, integrada al grup Canadian Solar i serà directora de comunicació i directora també de ESG, que seria de factors ambientals, socials i govern corporatiu. Molts càrrecs, veig, per Inés Arrimadas. Sí. Prou bé,
Molta feina, molta feina.
Prou bé. Home, no anirà allà com a estudiant en pràctiques, m'explico? Vull dir, un càrrec potent ha de tenir.
Home.
Llavors, d'aquesta manera, segons ha confirmat l'empresa i també la pròpia Inés Arrimadas, s'incorporarà al seu lloc de treball a partir del gener. Val? Encara gener, li queden aquests dies de descans.
Molt bé.
I quan s'incorpori, doncs, el que farà serà encarregar-se de liderar l'estratègia de l'empresa, els assumptes públics i les relacions institucionals, clar. Vull dir, és evident.
Sí.
Aquestes semblen ser seran les seves principals tasques dins l'empresa.
Molt
bé. A veure si va pujant de rango i acaba sent la directora general de l'empresa.
Ja li han donat molta responsabilitat d'entrada.
Sí. Trobo que prou bé.
Mira, seria l'única presidència que toqués.
Mira, doncs pam, ja l'hem deixat anar.
Perquè una pregunta. Ella no té cap sou d'aquests vitalicis que queden? No, això no,
en principi no.
No, que dubtava.
Exdiputats no són vitalicis, diria.
No.
Crec que no.
De fet, l'únic que manté un sou vitalici, diria, que és el president de la Generalitat, amb el despatx.
I el president del Parlament.
I el president.
Correcte. Llavors, per anar acabant amb aquesta notícia, dir-vos que l'expresidenta de Ciutadans ha anunciat a través d'un post a les seves xarxes que no pot estar més contenta de començar en aquesta nova feina i que és un luxe per ella tornar al sector privat de la mà d'un referent mundial en energies renovables com és aquesta empresa. Llavors, poca broma, perquè aquesta empresa és important, té presència a 30 països de 6 continents diferents i compta amb uns 14 anys de trajectòria. Per tant, ojo, que la tenim col·locada en una empresa important.
I ella, o sigui, ella és, serà els càrrecs que has dit, però d'Espanya o a nivell global? No sabem això, no?
Desconec.
Compta la mateixa frase, Inés Arrimadas, Ciutadans i col·locada.
Uf. Ja la tenim col·locada.
M'has fet el llacet final, m'ha agradat. Us dic una cosa, mentre estigui lluny de la política, que vagi on vulgui. Ja ho he dit.
Ja està.
No? Vull dir...
Cridava molt, ara estic pensant en ella, no? Cridava una mica.
Sí.
Ho ha passat malament, eh? Es veu que es va deixar amb la parella i tot, eh? Després bueno, del final de la seva política.
Era convergent. Mm.
Sí, sí. De fet, era un d'aquells casos bastant interessants en què, de fet, ell era molt independentista i ella, gens.
Luego le dejo, eh?
Yeah.
Qui ho va deixar?
Ell ho va deixar?
Ell va deixar de ser independentista.
Sí. Ah, val. Ah,
pensava
que
la parella.
No, ella, ella el va arrastrar cap a la seva...
Sí, però ara ja ho veieu.
Tampoc va servir de massa.
O l'amor, no?
Ja ho veuen. Sí. Sí.
Això sol passar, eh? Perquè en Rivera i la Malú també es van separar. Uf. Mira, són coses que passen. A vegades deixes la política i se te'n va l'amor, no ho sé.
Tot que feia pensar que Rivera també estava col·locat, mira.
Sí, exacte. Tots estan col·locats d'alguna manera.
No està col·locat, Rivera? No està col·locat.
Sí.
Està a aquesta hora, no?
Crec que no.
Va, tinc més cosetes. Deixem Inés Arrimadas tranquil·la.
Va,
enhorabona per aquesta nova feina. Mentre es treballi, tot està bé. Llavors, canviem de qüestió, perquè avui, després de molt de temps, us porto una d'aquelles notícies surrealistes que s'ha de llegir un parell de vegades per veure què és real. Feia molt que no portava notícies d'aquestes.
M'agrada molt això.
Vale?
Sí.
Llavors, atenció, perquè la protagonista d'aquesta història és una noia de Biscaia, qui fa uns dies es va... Atenció al que direm, es van passar un raspall de dents per error.
Com?
Per error,
eh?
Esclar, per error, no?
Ja volia berenar, però... i en lloc d'agafar...
Què menys, un palito o un raspall de dents?
Ah, doncs un raspall de dents, que és més gros.
Sí, llavors, el que deia, més van passar un raspall de dents per error i va haver de ser operada d'urgència, com és evident,
clar. Tu diràs.
No? Imagina't quedar-te-la allà.
Però per error...
Ara us explico, aquest seria el titular, de seguida desenvolupem, però de bones a primeres...
Què?
No quadra.
No quadra massa.
No quadra. Gens.
Clar, és una noia, massa, que ja té ús de la raó. Vull dir, no és un nen petit allò que sense voler s'han passat una canica, no. Una noia que s'han passat un raspall de dents.
Vaig escoltar el testimoni d'una altra emissora per l'entrevistar i és surrealista. És surrealista.
Jo el que vull saber és si era elèctric.
Crec que no.
La bateria
detalls,
i tot.
Si vols, els buscaré, però... Sí. Llavors, entenc que tant els oients com vosaltres... Ui, ai, mira.
Epa, el raspall de Núria Ros.
Espera, no te'n passis el micròfon per error, eh?
Que m'hem passat el raspall. Ai, No, dic que tant els oients com vosaltres, la primera pregunta que us feu després d'escoltar aquest titular és i com acaba el raspall a la laringe d'aquesta noia?
Sí, evidentment.
No?
Sí.
Doncs tinc la resposta, eh? Ai. Segons ha explicat aquesta noia a través de les seves xarxes socials, sembla ser que s'està bufegant amb un tall de pernil de gall dindi. Val? És a dir, la noia, com qualsevol altra persona, estava menjant, va menjar un tallet de pernil de gall dindi i es va ofegar. Bueno, es va ofegar una miqueta. Se li va posar malament. Llavors, això ens pot passar a tots. El tema és que, desesperada perquè no podia respirar, doncs va intentar treure sol amb el primer que va trobar. Val?
Clar.
I clar, el primer que va trobar va ser un raspall de dents, molt, molt oportú, el raspall en aquell moment allà. La Júlia, la cara de la Júlia.
O sigui, és que no em quadra.
Ja, bueno, a veure, aturem-nos aquí un moment, perquè que et puguis ofegar una miqueta i sense que passi res, amb un trosset de menjar és normal.
Sí, sí,
sí. Li ha passat.
Clar. Sí, home, sí.
Allò que et va per la via que no toca i, bueno, sembles tonto, no?
Sí, sí.
Llavors, això ens ha passat a tots. Val? La qüestió és que, si t'estàs ofegant, no és millor demanar ajuda.
Clar, això anava a dir.
O fer alguna mena de maniobra d'aquelles que existeixen.
Un escuradents.
Bueno, un escura... Sí, o, no. Jo què sé, copets a l'esquena, beure aigua...
Ens hauríem de trobar en aquesta situació, eh?
Home, és que clar, les circumstàncies devien ser molt dramàtiques.
Clar, devia estar desesperada.
Sí,
desesperada és la paraula. Vull
ella
si
ho explica, que estava desesperada perquè s'estava ofegant, però... Clar, segurament quan et passa una cosa així reacciones amb el primer que et trobes, no? Però, ostres, si t'estàs ofegant no agafis un raspall de dents.
Sort que no va trobar un ganivet.
Però és que si jo sóc la típica que acabo de rentar-me les dents i passo el raspallet per la llengua, sabeu, per acabar de netejar...
Ja et venen arcades.
Sí,
també.
Igual.
En fi... Parella, en aquest cas, l'opció va ser ajudar-se d'un raspall de dents. Mira, bueno, cadascú jo amb les seves coses. Llavors, seguim amb la història, perquè quan aquesta noia s'estava ajudant del raspall per treure el trosset de pernil de gall d'indi, sí, important això, doncs, gir dramàtic dels fets, perquè el raspall se'n va anar al coll, tot sencer. És a dir, se'l va tragar, per l'ancle. Tot el raspall dins
de... És que,
és que hi ha un moment...
No sé, no sé, devia fer molt... No, saps? Però
que hi ha un moment que és inevitable, que tu ja dius, això ha d'anar cap a dins. No ho puc evitar. O sigui, el tinc en un...
No ho sé, però escolta'm, és clar, una cosa molt rara.
Ella intentaria... Jo estic visualitzant i imaginant i posant-li una mica... Intentaria, no?, treure, perquè deu estar arriba a baix. Sí. I arriba un punt en què dius... Ostres, igual, tal com el tinc...
Tira.
O ha de passar. I vinga cap a dins, ja està.
Us dic una cosa, quan es va... Aquest raspall va entrar al seu coll,
sí,
dir-vos que la noia va començar a respirar amb tranquil·litat. Se li va passar tot.
Va obrir-ho tot.
És que s'ho va emportar tot per endavant, allò.
Sí.
Llavors, per tant, d'ajuda li va servir, però clar, quan la mare d'aquesta noia va tornar a casa i aquesta li va explicar el que havia passat, doncs la va portar a urgències, com és evident. No podem viure amb un raspall de dents dins el cos. I allà, com és evident, a urgències no s'ho creien, perquè mira que veuen coses estranyes, però una cosa com aquesta, poques vegades. Llavors, allà li van fer una radiografia i després van comprovar que efectivament no estava dient una mentida, que tenia un raspall de més de 20 centímetres dins el seu cos, encallat a l'esòfag, en aquest cas, i per això doncs van decidir fer-li una gastroscòpia per treure-li. Així de clar. Els problemes, solucions.
Ja hem marcat el raspall de dents.
No vas mal encaminat. Ah. Perquè tot plegat, cal dir que l'operació va anar bé, li van poder retirar el raspall en principi sense massa complicació, i la història ha quedat en una surrealista anècdota que s'ha fet viralíssima a les xarxes. Oh. És el contingut que necessitem.
Ara.
No? Total. Llavors, si no us ho creieu, perquè és una història que costa de creure, podeu anar a les xarxes d'aquesta noia, que ha publicat fotografies del raspall. Una vegada tret. Sí, les xarxes són @heights, ho dic lletra per lletra perquè és una mica complicat, H-A-I-Z-E-A-I B-A-R-R-E-T-X-E/. Bueno, sí, d'això ja els diré a les companyes de xarxes que publiquin l'usuari, perquè és una mica complicat, Sí, Heitze Barretxe. El que us deia, ha publicat fotografies del seu ingrés a urgències i dues imatges de la gastroscòpia on efectivament es veu el raspall dins del seu cos.
La foto guapa sempre és la de la que fan amb la radiografia, no?
Sí, aquesta està a les xarxes, i a dir-vos que els metges, quan la van acabar d'operar, li van deixar el raspall de dents a la tauleta de l'habitació, perquè quan es despertés fos el primer que veiés.
Es pogués rentar les dents.
Sí,
de nou.
Jo m'imagino la típica enfermera de pel·lícula, amb còfia i tot, dient, bueno, te lo enseño un momento, pero me lo llevo para limpiarlo y te lo traigo. Com si fos un lent.
També.
Me lo llevo para limpiarlo y luego te lo traigo.
No sé, es ver para creerlo, pobra noia.
Anem a la musiqueta?
Sí, va, i avui la notícia musical sona així. Nos miramos tan dulce.
Què és això?
Ens agrada, eh?
Sona bé, sí.
Sabeu qui són les que canten?
Ha dit, me importa un carajo, eh?
Sí.
Realment li importa.
Ah, guai.
Importa un carajo.
Ah, guai.
Sabeu qui són o no?
No.
Les Marlena. N'hem parlat en aquesta secció de les Marlena, eh? Sí. Jo us explico. El que estem escoltant de fons és Amor de Verano, la cançó amb la que el duet madrileny Marlena es presentarà a la tercera edició del Benidorm Fest.
Ah,
on, recordem, s'escollirà el representant d'Eurovisió d'Espanya el del 2024. Llavors, tornant a la cançó, aquest Amor de Verano és un single on hi veiem i sobretot hi escoltem un segell inconfusible del duet madrileny que ens convida a ballar i sobretot a recordar els nostres estius més icònics. Segur que vosaltres teniu aquell estiu que recordareu sempre, eh?
Absolutament.
Que sí? Llavors, és una cançó composada per les dues, per l'Anna i la Carol, i diuen que vol convertir-se en un himne de país. Clar, si es presenten a Eurovisió amb aquesta cançó, ho ha de ser una miqueta. I també un punt de trobada d'alegria, d'eufòria i de llibertat. No sé si us agrada. Per mi és una bona candidata, aquesta cançó.
A mi m'agrada.
Enganxa bastant.
Molt bé,
Guai.
Llavors, abans de seguir, dir-vos que les Marlena, una de les integrants de les Marlena, és la ex de Dulceida. Romans que va sortir fa poc a la llum, per la premsa rosa, i va publicar una cançó, no fa massa, farà cosa d'un mes, que es diu Red Flag, bandera vermella. Amb indirectes totals. Una mica el que va fer Shakira amb Piqué.
Shakirazo.
Doncs en aquest cas ho ha fet dedicat a Dulceida. Ara us posaré la cançó sencera, però si l'escolteu, sí, també torna a tirar indirectes a Dulceida, perquè comença la cançó dient tan dulce como ella, ah, nos haremos virales... Llavors, és una mica d'indirecte una altra vegada de Dulceida. A mi m'agrada molt les Marlena, però jo li diria a la Carol que la deixi estar ja. Vull dir, que s'entri a la seva carrera.
Fins aquí, eh?
Fins aquí. Clar. Dues cançons dedicades a la Dulceida potser no fan falta. Sí, no sé què en penseu.
Sí, sí. Més.
Tot, no.
Més?
Són
més,
poques,
més.
Són poques.
El marro,
m'encanta el marro.
Ostres, però per representar Espanya al Festival d'Eurovisió, una cançó que dediques directament a una persona que, segons dius, t'ha fet mal.
El sí, cau, escolti tot Europa.
Amb tot el carinyo, l'amor i el desamor mou el planeta.
Molt bé, mira, són opinions. Llavors, per si sou fans del Benidorm Fest, com Andreu González,
sí,
recordeu que avui ja podeu escoltar les 16 propostes que s'exposaran en aquest concurs i dir-vos que, si no vaig mal encaminada, només hi ha una d'aquestes 16 propostes és en català. Només hi ha una cançó en català.
Sí.
N'hi ha una altra que té trams en català, val, però íntegrament només n'hi ha una, que en aquest cas la porta el cantant Roger Pedrós, mm-hmm, cantant, per cert, que ha visitat la caravana.
Sí.
I
que tornarà.
I que tornarà. Sí, home, clar, si guanya Eurovisió ha de tornar, eh?
I si no, també.
Llavors, ell ha fet un single que es diu El Temps,
sí,
que dedica al seu avi.
Mm-hmm. Preciosa cançó,
sí,
eh?
Sí, una cançó molt bonica.
Va morir fa ben poquet. Sí.
Llavors, si teniu curiositat i voleu anar escoltant aquestes propostes, estan totes al YouTube, les mm-hmm, podeu escoltar. Jo, de moment, us dic, em quedo amb les Marlena.
Per cert que Roger Pedrós ahir va estar a Fabricació Pròpia, uns minutets per comentar, doncs, si aquesta cançó en català tenia possibilitats de guanyar el Benidorm Fest. Roger Pedrós, que va dir que, òbviament,
a veure,
que sigui en català, té opcions d'anar a Eurovisió.
Clar.
Ens quedem amb Marlena, però, eh?
Sí, amb aquest Amor de Verano.
Gràcies, Núria.
A tu.
Nos miramos tan dulce, comemos despacio, hablan por la espalda, me importa un carajo. Nos miramos tan dulce.